La setmana passada, quan es complia un any dels escorcolls a la seu d'Economia, el 20S, vam parlar amb Àlex Solà, l'advocat de l'equip de defensa, en Jordi Cuixart, i ens recordava tres punts importants.
Són tres causes polítiques amb una. Hi ha un judici en el que els acusats són els membres de la mesa del Parlament i la presidenta, que és un judici contra la llibertat parlamentària, contra la inviolabilitat parlamentària, contra la divisió de poders. És un judici contra el moll de l'os del sistema de democràcia liberal clàssic. Però després hi ha el judici als membres del govern, que és un judici polític, perquè es jutgen actuacions polítiques per polítics amb exercici. I després hi ha un judici a través dels Jordis, hi ha un judici contra l'exercici de drets legítims amb la mobilització popular.
Àlex Solà deia justament que la causa del Parlament de Carme Forcadell és bàsica, per això nosaltres avui hem volgut convidar les advocades que en aquest moment porten la defensa de Forcadell aquí i a fora, a Estrasburg, al Tribunal de Drets Humans. Ens acompanya Olga Arderiu, advocada penalista dedicada des del 98 a aquesta especialitat. Molt bon dia, Olga.
Molt bon dia.
I també és aquí Jessica Simor, advocada britànica, molt reconeguda en la defensa de drets humans, una persona que va ser candidata a formar part del Tribunal Europeu a proposta de Londres i que s'ha incorporat fa poc a la defensa de Forcadell. Good morning, bon dia i gràcies per ser aquí. Olga, situem els oients, expliquem en quin punt es troba la causa de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Recordem que està en presó preventiva, com la resta dels polítics catalans empresonats.
Sí, la causa de la Carme està al Tribunal Suprem, com la resta doncs, de polítics i com els Jordis, i ara estem en el punt que estem revisant si s'han de practicar més diligències d'instrucció o si la instrucció està ben tancada. A partir d'aquí es faran els escrits d'acusació i de defensa i llavors tindrem el judici, que serà en pocs mesos, pensem, per com han anat les coses. La causa de la Carme, clar, està barrejada quan s'hauria d'individualitzar, perquè amb ella i amb la resta de la mesa el que se'ls imputa és haver permès el debat a dintre del Parlament.
Per tant, el que s'està jutjant, Olga, no és exactament la seva capacitat executiva, sinó el fet d'haver permès el debat, perquè com que les causes són diferents, hi ha el risc que ens confonguem a vegades. En el cas de Carme Forcadell, per tant, les penes que li poden caure, quines són?
Bé, la Carme Forcadell, a diferència de la resta de la mesa, que estan processats per desobediència, sí, ella està processada per rebel·lió, per tant, les penes poden anar fins a 25 i fins a 30 anys de presó.
Ja. I avui ens acompanya Jessica Simor, ho dèiem, una altra mirada, l'hem convidada perquè és una oportunitat per parlar amb una persona que està molt acostumada a debatre sobre aquestes qüestions jurídiques i de drets humans en tribunals internacionals. Olga Arderiu, heu incorporat Jessica Simor en el procés perquè esteu pensant ja en el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg?
Exactament. Aquest és un tema que des del primer minut estem pensant en Estrasburg, tot i que pensem doncs, que hem de lluitar moltíssim al judici i que hem d'anar a totes per intentar guanyar-lo, però com que hem vingut denunciant multitud de vulneracions de drets fonamentals i del procediment, doncs hi hem fet molts recursos. Sabem que és molt possible que acabi Estrasburg i, per tant, doncs, hem incorporat grans experts o importants experts en drets humans perquè puguin ja preparar la defensa, perquè és un tema doncs, molt voluminós i molt complexa.
Jessica Simor, vostè ja ha tingut ocasió de visitar Carme Forcadell a la presó, a Mas d'Enric, al Catllà. Ha treballat alguna vegada en un cas com aquest amb un expresident del Parlament en presó preventiva per haver permès un debat? En aquest cas no hi va haver violència perquè no n'hi va haver a la cambra de violència.
No crec que mai hi hagi hagut un cas com aquest. Certament no a Europa Occidental. És completament excepcional i és increïble vist des de fora quan veus els fets en què es basen aquests casos. És una situació totalment incomprensible des d'una perspectiva de drets humans.
Però estem veient que a Europa, Jessica Simor, no hi ha gairebé ningú que digui res, especialment als estats, però en el món jurídic el que està passant aquí amb casos com el de Carme Forcadell és un debat que genera alguna mena de debat a nivell jurídic o no?
Hi ha alguns debats en cercles legals, però és molt limitat. La discussió als mitjans sobre la situació a Catalunya és molt limitada. Hi ha molt poc debat, si és que n'hi ha, específicament de l'empresonament de Forcadell i la resta de detinguts. I potser és perquè sembla impossible, vist des de fora. No sembla possible que una presidenta d'un Parlament de 62 anys estigui detinguda, però realment el tema no és gaire present als mitjans.
Jessica Simor és aquí perquè estan començant a preparar l'estratègia per anar cap a Estrasburg. Si pensem en el calendari, en el ritme, després de la sentència, que veurem quina és, vostè realment creu que si es porta el cas a Estrasburg trigarem 10 anys a tenir una resposta al Tribunal Europeu?
No, crec que necessitem anar a Estrasburg més de pressa i necessitem qüestionar la base per les acusacions. Perquè, primer de tot, si un considera quins són els càrrecs contra ella, les acusacions de si va permetre un debat al Parlament tenen a veure amb un dret constitucional a Espanya o amb la llibertat d'expressió, que és un dret humà. Ella ho va permetre, de manera que la idea que està acusada de rebel·lió per un acte com aquest, per si mateixa, genera interrogants sobre la Convenció. I l'altre tema és la detenció en si mateixa. La idea que et poden dur a la presó per aquesta ofensa, o fins i tot, com en aquest cas, que et poden tornar a enviar a la presó perquè he entès que la van tornar a portar a la presó al març. No era la presó i, de fet, no havia canviat res entre l'octubre i el març. Així, la pregunta que cal fer és per què està empresonada? I també, per què és a la presó en aquestes condicions, que li permeten 7 trucades telefòniques a la setmana, cadascuna de 7 minuts, sense connexió a internet i aïllada del món. Hi ha 29 dones més amb ella, però si parlem de la seva vida social, de la seva capacitat de discutir la seva situació, està escapçada.
Sí.
I també la seva capacitat de comunicar-se amb els advocats adequadament amb un cas que inclou 50.000 documents. O sigui que ens fem preguntes a diferents nivells. Les acusacions, la detenció, la naturalesa de la detenció...
Però Jessica Simor, quan vostè diu que hem d'anar de pressa a Estrasburg, diu vostè, molts hi deuen estar d'acord, però no es pot fer res a Estrasburg fins que els tribunals d'Espanya no hagin acabat el procediment, no?
Bé, això és discutible perquè, ara per ara, pel que fa a la detenció, hi ha una qüestió en què Estrasburg ha d'intervenir aviat, perquè si no es fa res ara, després, en el procés, es converteix en un exercici purament acadèmic. Es preocupa la detenció ara perquè té una mare de 90 anys, una filla, un net de 10 o 11 mesos. O sigui que és una dona que ha fet la seva feina com a presidenta. Ha complert les normes del Parlament. Ha permès a la gent expressar els seus punts de vista d'acord amb la Constitució espanyola. Hi ha bones raons per dir que Estrasburg hauria d'exercir el seu poder ara, almenys per fer saber a Espanya que això és inacceptable.
Jessica Simor, és difícil fer els paral·lelismes, però pot imaginar-se el president de la Cambra dels Lords, l'Speaker de la Cambra dels Lords al Regne Unit a la presó per haver permès un debat? Recorda que allà s'hagi discutit algun cas en els termes en què s'està discutint aquí?
Realment, no puc imaginar això al Regne Unit, és clar. Sí que vaig treballar en casos d'individus britànics que havien estat segrestats al Iemen o desapareguts a Etiòpia. Aquest tipus de casos, però, no ens els esperem en una democràcia on la seva Constitució protegeix els drets humans.
Olga Arderiu, ens està dient Jessica Simor que cal anar a Estrasburg ràpidament per una qüestió que té com a nucli la detenció, ella argumentava, no ja el resultat de la condemna en relació al debat permès. Per tant, vol dir que anireu a Estrasburg abans d'esperar la resolució del Suprem sobre la causa de rebel·lió?
Sí, sempre serà el que la Jessica consideri i el seu equip considerin millor, però en principi aquesta és la idea, perquè clar, la presó provisional és el que ella diu, si no es para abans, per molt que després tinguem una resolució positiva dintre d'uns anys, no ens servirà de res. El que realment és un dany irreparable és que ella estigui ara en presó provisional, i això, a part de perjudicar-la a ella i a la seva família, doncs perjudica molt la seva defensa.
I això
també
és aplicable a la resta? Vostè ho parlant amb la resta de les defenses?
Sí.
O el cas de la Carme és diferent precisament per això?
És aplicable a la resta, sí. És a dir, els resultats que obtinguem a Estrasburg, si són positius, que això és el que esperem, doncs podran afectar a tota la resta, perquè realment doncs són casos molt similars, i les detencions que s'han produït doncs de formes, o les presons provisionals que s'han dictat de forma molt similar, per tant. I amb el que deia de què pot perjudicar molt la defensa, doncs no ens hem d'oblidar que si continua en presó provisional quan hi hagi el judici, que pot durar doncs setmanes o mesos, la tornaran a portar a Madrid, la qual cosa encara dificulta més, no és només el fet d'estar a presó, sinó el fet d'estar a 1.000 quilòmetres una altra vegada.
Clar, per l'experiència que tenim, Olga Arderiu, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha arribat a donar la raó en alguns casos, al País Basc, quan la crema de fotografies del rei, però 10 o 8 anys després. Creieu que serà més ràpid el cas català i en qualsevol cas, per què va tan lent aquest tribunal, Jessica Seymour?
Comencem amb per què va tan lent. És lent perquè la Cort té 800 milions de persones sota la seva jurisdicció i molt pocs advocats. I falten recursos dels estats, que al final són ells els que financen això. I aquest és el problema. De fet, és una Cort increïblement efectiva, només que té centenars de milers de sol·licituds. I que si aquest cas serà més ràpid, em sembla, des de fora, que hi ha problemes polítics enormes en aquest cas. En circumstàncies normals, almenys al Regne Unit, una dona així l'haurien alliberat sota fiança i estaria sota fiança encara. Uh-huh. Per tant, la pregunta és, què està passant en el sistema judicial espanyol? No puc dir si serà més ràpid. Crec que hi ha d'haver encara més pressió dels mitjans sobre els tribunals espanyols i sobre el Tribunal d'Estrasburg, perquè entenguin que han de fer un pas endavant i fer la seva feina. Esperem que si poden fer més pressió al voltant del cas i despertar la consciència a Estrasburg assumint aquest cas, potser actuaran més de pressa.
Però no sembla que Jessica Seymour confiï gaire que això sigui així, que hi hagi més pressions. Els jutges de la Cort Europea seran capaços de treballar sense aquesta pressió, sense deixar-se influir d'aquesta pressió als estats?
Crec que sempre hi ha una certa por. Ja ho sabem. Els éssers humans tenim por i sempre és més fàcil deixar un problema al marge i no enfrontar-s'hi. I sense una pressió consistent a les Corts que qüestioni què estem fent, sí que hi ha el risc que el cas trigui molt. O sigui que crec que necessitem aquesta pressió i crec que hem de ser optimistes, hem de lluitar, ho hem d'intentar.
Jessica Seymour, permeti'm que abusi una mica de la seva experiència. Aquests dies aquí tenim discussions sobre la independència de la justícia, del sistema judicial espanyol, ara en parlava vostè. Hem tingut molts debats, l'últim la setmana passada, sobre si els jutges i les jutgesses poden dir el que pensen en un fòrum de correus privats, però de molt abast. A vostè la van arribar a nominar per ser membre del Tribunal Europeu de Drets Humans. Al Regne Unit, quin és el procés que se segueix per seleccionar els juristes que van al Tribunal Europeu o als màxims tribunals britànics? Com ho fan?
Vaig ser una de les tres persones nominades del Regne Unit i el procés va ser molt rigorós. Vam haver de presentar una sol·licitud molt extensa, amb moltes referències i fer una entrevista molt llarga amb 12 jutges veterans. Després calia fer una visita parlamentària a l'Assemblea i finalment hi havia la qüestió dels permisos a Estrasburg, que és difícil. Pels jutges britànics també hi ha una comissió de designació amb 2 jutges i alguns juristes, però totalment deslligat dels nomenaments polítics. No hi ha polítics implicats, cap. Cap polític implicat. No, cap. Abans era un sistema de nomenaments dels propis jutges entre ells, però ara tenim una comissió que inclou jutges i gent que no són de l'àmbit jurídic i que no tenen res a veure amb cap polític. Inclou gent que no són advocats, és una barreja, però és important perquè no està connectat amb el procés polític.
I ara que sap una mica més el que està passant aquí, que ha visitat a Carme Forcadell a la presó, que ha fet immersió en el cas del procés, té la impressió que hi haurà un judici just, Jessica Seymour?
I can't comment on that.
Això no ho puc comentar.
Ja, puta mia. Olga Arderiu, és difícil per Jessica Seymour fer-se la idea del que s'està vivint aquí, perquè quan fa que l'heu involucrat en la defensa de Carme Forcadell, Jessica Seymour?
Fa segurament 2-3 mesos que ja estem parlant amb ella i que estàvem preparant la trobada perquè pogués doncs conèixer-la, i de fet ahir la va poder conèixer en persona.
I ara la pregunta seria: esteu coordinant la feina que farà la Jessica amb Ben Emerson, amb la resta d'advocats que s'ocupen des de fora, amb Carlos Boye, d'aquest futur pas cap a Estrasburg?
Sí, ens estem coordinant tots, absolutament.
Ha tingut ocasió de treballar abans amb Ben Everson o amb altres advocats implicats en la defensa d'aquests casos?
Sí, he portat diversos casos amb Emerson a Estrasburg i, de fet, he escrit un llibre amb Ben Emerson sobre la Convenció dels Drets Humans. Ens coneixem i som col·legues des de fa molts anys.
Doncs moltíssimes gràcies a Olga Arderiu i a Jessica Seymour. Thank you very much per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio. Com us dèiem, aquest matí, una altra veu, una mirada ben diferent de la que hem sentit a primera hora amb en Demba Kumba, aquest pres de Lledoners, ara una advocada britànica experta en drets humans que es mira aquesta realitat des d'una altra perspectiva. Tot això ho comentarem ara en temps de tertúlia amb Pepe Antic, Ferran Casas, Neus Tomàs, Sònia Andols i Alejandro Tercero.
Ok, doncs, Olga Arderiu, moltíssimes gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos, per presentar-nos a Jessica Seymour.
Gràcies a vosaltres.
All the best.
Thank you very much. I hope we can do something.
Hopefully. Thank you very much.
Una pausa i tornem.